Les dues en punt, dijous, dia 18 de febrer del 2021, les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Al centre d'esports només li manca una sessió abans de visitar demà passat l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol. L'equip d'Antonio Hidalgo s'ha exercitat aquest matí al Car de Sant Cugat, ultimant els preparatius d'aquest nou duel català. Els pericos arribaran al partit finalment instal·lats dins les places d'ascens directes com a segon classificat. Ahir l'Almeria ho podia impedir. De fet, va situar-se momentàniament líder, però el Leganés va capgirar el marcador a Butarque amb el 2-1 definitiu d'Omeruo al minut 95. A les acaballes sobre la botzina, i amb aquest resultat els andalusos es queden tercers, això sí, empatats a punts encara amb el conjunt de Vicente Moreno i rival aquesta setmana del Sabadell. Avui la federació ha publicat la designació arbitral amb precedents ben frescos amb el centre d'esports vinculat justament amb l'Almeria. L'àrbitre d'aquest Espanyol-Sabadell serà Daniel Ocon Arraiz, qui va assenyalar el lliure indirecte de Macaritze per tocar-la amb els dos peus en un servei de porteria i que va propiciar, com segur que recordeu, el gol de Juan Hernández a l'estadi Juegos Mediterráneos. I amb Macay, Diego López, ja ho sabeu, neu alerta.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Amb el Sergi Cubero i amb el Toni Pacheco fent tàndem a les vies de so, arrenquem.
Es comenta la recepció.
Avui estarem centrats en l'Espanyol, rival demà passat dels Arlequinats, i en l'última hora d'aquest duel català que comentàvem us descobrirem una curiositat relacionada amb el cercle sabadellès, la prèvia a fons del derbi entre l'Amic del Pou i el grup Zarraona, o la visita del líder de plata femenina al carrer Bocaccio.
I fora de l'hotel?
Sevilla i Juventus van maquillar ahir resultats adversos a l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Els andalusos perdien 1-3 davant del Dortmund amb una autèntica exhibició de Haaland, però el gol a última hora de Luke de Jong, el 2-3, els dona esperances a l'equip de Lopetegui. Els turinesos perdien 2-0 contra el Porto a Portugal, però Chiesa va fer el 2-1, que també els dona vida. Avui és el torn de l'Europa League. La Real Sociedad juga contra el Manchester United quan faltin 5 minuts per les 7 del vespre. Partit, per cert, que no es pot jugar a Sant Sebastià. A les 9 començaran el Granada-Nàpoli i el Salzburg-Villarreal. L'Atlético a tot això es va deixar 2 punts ahir al Ciutat de València en el partit ajornat de la jornada 2. El Levante va empatar 1-1 davant del líder, que ara té 6 punts de marge respecte al Real Madrid, però encara amb un partit menys. I definida la final de l'Obert d'Austràlia, la japonesa Naomi Osaka ha guanyat en 2 sets Serena Williams i ara s'enfrontarà la nord-americana Jennifer Brady, que ha superat en 3 mànigues la txeca Carolina Muchova. Al quadre masculí, la revelació d'aquest gran slam, Aslan Karatsev, després parlarem d'ell, no ha pogut amb Novak Djokovic, que l'ha tombat en 3 sets. Un altre rus, Medvedev, lluitarà demà contra el botxí de Rafa Nadal, el grec Tsitsipas, buscant l'altra plaça a la final.
I a les xarxes socials.
En el programa d'ahir teníem a Juanjo Ciércoles, experico i exarlequinat, a la piulada amb l'enllaç al podcast, responia un protagonista també d'aquesta setmana, del dia abans, aquí a l'Hotel Suís, el també experico i ara capi del Sabadell, Àngel Martínez, que deia «Uno di noi, Juanjito».
De quin partit no estarem pendents?
2 partits de la Lliga Palestina que han arrencat en la mateixa hora, en la mateixa franja que aquest programa, les dues en punt, el Tubas contra el Hilal Al-Quds i també el Shabab Al-Armari contra el Shabab Al-Halel. No estarem pendents d'aquests 2 partits, no.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un exarlequinat. A més, sembla que la setmana giri al voltant de l'Espanyol, també han passat al filial perico, com és Lucas Porcar. Feel it from the inside, heartbeat on time. Electro, electro is the rhythm. Michael and James, they can't get no better. Out on the floor, see them grooving to the bass.
baseline funkin on top. Electro, electro is the new stamp.
5 minuts clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria. Avui fem l'ordre a la inversa. Dijous a 50 hores clavades per l'Espanyol Sabadell de dissabte a l'RCD Stadium. De seguida anem a l'última hora arlequinada, la designació arbitral, amb una mica d'història, etc, etc. Bé, ben farcit el menú del dia d'avui, però primer anem a saber com es respira també l'ambient per Can Perico. Xavi Palau, company de Catalunya Ràdio, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adrià? Bona tarda, molt bé.
Que la temporada no havia de ser fàcil per l'Espanyol pràcticament 3 dècades després de l'últim cop que hi ha la segona divisió, això ja ho sabíem tothom. De moment, què et diu el nas? Més complicat fins i tot del que preveien els espanyolistes?
Segurament, i que jo penso que la complicació ha anat creixent, no? A mesura que ha anat avançant la temporada. És veritat que l'únic objectiu que té l'Espanyol aquesta temporada és tornar, quan abans millor, que és la següent, a la màxima categoria. És veritat que va començar la temporada sota aquestes indicacions per part de qui el dona com a gran favorit, però també que l'Espanyol no ha jugat bé fins ara, penso. I el que ha tingut és molta sort als primers partits, perquè suposo que sent de cara als rivals l'equip a batre, doncs es resolia molt bé perquè sabia que davant tenia pólvora, jugadors que decideixen, jugadors que poden doncs, decidir punts, però en global l'Espanyol s'està trobant ara, en el camí de la temporada, com et deia, que les dificultats han anat creixent, no? I que els clubs, doncs, els equips ja el coneixen, saben com treure el millor rendiment del que fa malament l'Espanyol, del que fa bé, pressionar molt a dalt la sortida de la pilota. Vaja, que la decoració ha canviat. És veritat que estarà, jo crec, a dalt durant tota la temporada, però no serà tan fàcil com semblava.
La plantilla, per això, és d'autèntic luxe per ser segona divisió. Al final, miris la línia que miris, tens jugadors que són de primera.
Sí, 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 segurament que sí. I això marca la diferència respecte als rivals. Però tampoc els jugadors i l'etiqueta de cadascun no et dona punts, no et dona la possibilitat de tornar a la temporada que ve a la màxima categoria. És veritat que t'ajuda, perquè si l'equip doncs, funciona, els que han de fer gols fan gols, a darrere no s'encaixa, és una mica la consigna de Vicente Moreno, doncs no encaixar, a partir de no encaixar, crear joc i buscar la porteria contrària. Si això, totes aquestes peces estan ben engreçades i estan ben situades, funcionaran, però esclar, després hi ha dies que també he vist jo jugadors que han de ser determinants, i poso nom, si vols, casos d'Adrián Embarba, de Raúl de Tomàs, fins i tot de Sergi Darder, que jo el considero indispensable, però hi ha hagut molts partits que no han estat a l'alçada, no? I llavors, aquells dies ho notes, no? I és veritat que sabíem que algun dia perdries el primer partit de la Lliga, no podia ser mantenir aquesta ratxa d'imbatut, però també se li han vist les carències, no? I l'equip no ha estat solidari moltes vegades, li ha faltat continuïtat, li ha faltat doncs, creure-s'ho fins al minut que l'àrbitre xiula al final, i ara és com et deia, es veuen les vergonyes i a poc la Lliga s'està apretant d'una manera tan bèstia, tant a la part alta com a la part baixa, que jo preveig que hi haurà lluita fins al final.
Hi haurà engarrotades aquí entre Almeria, Mallorca i Espanyol, a veure qui acaba amb el peatge del play-off i no de l'ascens directe. Clar, la primera volta, ho deies tu en començar, i de fet apuntaves que per tu no era tant una qüestió de joc sinó d'encert, de resultats, però quan va venir aquí l'Espanyol la velocitat era de creuer abans i just després d'aquell 0-1 de Nico Melamed. Els arlequinats potser poden preguntar-se ara què ha passat entremig, no? Perquè l'Espanyol gairebé estigui celebrant anar segon, empatat amb el tercer i no queda despenjat aquesta setmana 8 punts del Mallorca. L'altre dia, de fet, fèiem càlculs i no hi ha tanta diferència, traient els dos primers mesos de competició, entre els punts que ha sumat l'Espanyol i els que ha sumat el Sabadell en aquest tram de Lliga. Per tant, com que ha estat una mica partida en dos, no?, la temporada per l'Espanyol, un inici que gairebé passava per sobre de tothom, com a mínim en quant a resultats, i després tots els dubtes han vingut a la vegada.
Sí, 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 jo penso, Adri, que ho has definit perfectament, no? És a dir, al principi es comptava amb aquesta, doncs, amb l'encert, amb el talent, amb el punt diferencial d'aquests jugadors que dèiem han de marcar aquesta diferència a la categoria, perquè és obvi, és l'equip que té més pressupost, el club que té més pressupost de tota la segona divisió, encara que sigui només per aquest primer any a segona, i ho ha d'aprofitar, però sense fer un bon futbol, sense, jo crec, Vicente Moreno trobar encara l'11 ideal, que jo crec que a poc l'ha anat trobant, l'Espanyol guanyava una mica amb la gorra, perquè els rivals jo crec que potser pecaven de respecte i hi ha vist partits doncs, que hi havia una diferència molt gran, però a mesura que ha anat avançant la competició, el que et deia abans, doncs això s'ha anat igualant. Els equips físicament estan forts, no només parlem de Mallorca i Almeria, podem parlar també fins i tot de Leganés, de Rayo Vallecano, que tot, no oblidem que és un equip que també, tot i que és irregular, estarà segurament lluitant per una plaça d'ascens, i que s'aigula moltíssim, i que el futbol a segona, l'Espanyol té un bon equip de segona, jo crec que a primera no faria gran cosa amb aquest plantel, però sí, a segona té un bon equip, però ha de fer cada partit com una final, ha de ser conscient que tots surten a mossegar, que tothom aprofita les seves armes, les seves condicions, i és veritat que a segona hi ha molta diferència amb la primera divisió, però aquest any l'Espanyol jo crec que sí o sí ha de pujar a primera, com sigui, per allò com diuen els castellans, no? Por lo civil o por lo criminal, però és evident que la Lliga està molt igualada i que no pots anar tan sobrat com et pensaves a principi del mes de juny-juliol, no?
L'última que et faig sobre l'Espanyol, Xavi, sembla que els enganxem després d'un dels pics de la temporada. Mala ratxa, partit a Mallorca jugant-se el ser o no ser a la part alta, i també de retruc, mirant el partit d'ahir a Butarque de l'Almeria. Al final tot s'ha resolt mig bé per no despenjar-se. Victòria Palma i ahir aquesta derrota in extremis que dèiem de l'Almeria a Leganés.
Sí,
això... Això, en certa manera, Xavi, pot perjudicar l'Espanyol per allò de relaxar-se, ni que sigui inconscientment, ara jugues a casa contra un equip que acaba de pujar?
Diria que no, diria que no. Diria que, precisament, la victòria a Mallorca va ser un cop d'efecte, un cop a la taula molt important, no? Perquè també és veritat que les Illes tenien, doncs, ja feien números, no? Veien que si aconseguien la victòria, com així molts esperaven, es despenjava l'equip de Luis García, no?, perquè ja es posava 8 més al punt del gol a baix, eren 9 punts en cas de victòria del Mallorca. Per això dic que la victòria a Mallorca de l'Espanyol va ser importantíssima, i jo crec que en lloc de relaxament el que fa és més unió, no? I hi ha una pinya al final del partit que jo, no, la veritat és que no les he vist molt habituals aquesta temporada, quan l'equip guanyava, una pinya tan bèstia com la que hi va haver al final del partit de Son Moix, tots els jugadors abraçats, tots fent una pinya, i jo crec que això li ha anat molt bé a l'Espanyol. I és veritat que hi haurà Lliga fins al final, no serà la Lliga com la recordaràs, Adri, la del Llevant de Muñiz, que va pujar primer amb la gorra, pràcticament doncs ja a aquestes alçades de la temporada ja estava a primera divisió matemàticament, però esclar, això ha canviat moltíssim. El futbol ha evolucionat, els entrenadors saben el que fan, estan molt ben assessorats, i jo crec, com a la pregunta que em feies, que en lloc de treure-li possibilitats en quant a creure-s'ho, li ha donat moltíssima moral, és una adrenalina bestial aquesta victòria a Mallorca, i sobretot també una mica el missatge als rivals, no?, de dir que l'Espanyol, doncs sí, ha passat una mala ratxa, com la va passar el Mallorca, segurament l'Almeria també, que va començar dubitatiu, doncs ara va bé, però també la pot tornar a passar. La Lliga segona és llarguíssima, 42 jornades, queden molts punts per disputar, però vaja, jo veig l'equip ara més sòlid, i amb aquesta victòria de Mallorca, que crec que ha de marcar un punt d'inflexió.
I acabo, segueixes també des de fa molts anys al Sabadell, com veus la temporada de l'equip d'Antoni Hidalgo?
Doncs li tinc, i saps perfectament, Adrià, una estima brutal al Sabadell, un equip que porto al cor, que el vaig seguir en aquesta última etapa de segona, recordaràs aquells 4 anys gloriosos de segona divisió, i m'agradaria, per sobre de tot, m'agradaria que el Sabadell, evidentment, es salvés. L'objectiu de la permanència, que pogués ser al final un fet i s'aconseguís, fos una temporada rodona, li costarà molt, perquè està costant molt guanyar a casa, i la Lliga es basa en guanyar a casa, sobretot, no? Si després fas bo potser un empat a casa i el guanyes fora, doncs sí, però li està costant. Fa moltes jornades que l'equip no guanya a casa, és veritat que n'hi ha 9 seguides que no perd, que això és una dada molt determinant, però tocarà patir, Adrià, tocarà patir, però penso que hi ha temps encara, perquè Hidalgo, que la gent hi compta i saben que fa bé les coses, amb Jovenal al costat i tot l'equip tècnic, vaja, que el Sabadell espero i desitjo que es pugui salvar, però costarà.
Doncs tant de bo que pugui aconseguir aquesta permanència, encara que sigui amb aquesta dosi de patiment, que més o menys quan vam aterrar la categoria ja ens fèiem a la idea que ens tocaria patir, com així ha estat el cas. Xavi Palau, company de Catalunya Ràdio, gràcies, una abraçada enorme.
A vosaltres, Adri, una abraçada, ja ho saps, com vulguis.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut i un quart de 3 de la tarda. Avui volíem girar una mica al mitjó i arrencar des del prisma Perico, des de la visió espanyolista d'aquest duel català d'aquí a això, el que dèiem abans, 49 hores i 45 minuts. Aquest Espanyol-Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Bon amic de la casa, gran company,
Molt
Xavi Palau.
Bon amic de la casa, i com ell mateix ha recordat, no només per la seva primera etapa als anys 90 amb el Sabadell, sinó perquè vam poder conviure i molt estretament ara fa uns anyets ja, però aquestes 4 temporades que el Xavi recordava de l'equip també a la segona divisió A, amb carreres i companyia, doncs al nostre costat, i ara de fet el tornem a poder viure, malauradament. Qui ens havia de dir, que aniríem al camp de l'Espanyol, i dos, que aquell dia Xavi Palau no hi seria per veure els dos equips, el del seu cor, no s'ha d'amagar un del que és el sentiment, com és l'Espanyol, i l'altre, el que professionalment li toca ara, com és el Sabadell, però té nassos que tornem al camp de l'Espanyol després de tants anys i sigui sense el Xavi Palau present en persona.
Queda només un entrenament del Sabadell abans de visitar Cornellà al Prat. Aquest matí ha tocat sessió al CAR de Sant Cugat.
Sí, avui entrenament d'aquests ja pensant plenament en la cita, pensant plenament en aquest duel contra l'Espanyol i sobretot amb molts interrogants, no tant per com es troba la plantilla arlequinada, que més o menys tenim tot allò, si no hi ha cap sorpresa més desafortunadament, com la que vam tenir de Pedro Capó d'última hora, que s'hi afegeixi a les baixes de Liscoc i de Néstor Querol, si no em dius tu al contrari, jo són les tres que tinc ara mateix controlades de cara a la cita del cap de setmana, i sobretot molt pendents de veure això que li preguntaves o que l'hem preguntat avui a l'afició a través de les xarxes socials, no? Què preferíem tots plegats? Jo ja em vaig mullar, jo ja vaig dir que a mi ja m'estava bé, entre altres coses, perquè com no es podia canviar, doncs que l'Espanyol arribi com arriba, ja és una notícia en ella mateixa, però pendent sobretot d'això, de l'entrenament, que no hi hagi cap baixa més, i ja posats a mirar una miqueta d'agenda a curt termini, que demà parlen els dos tècnics, per tant demà, si tot va bé, Antonio Hidalgo i Vicente Moreno els sentirem aquí a l'Hotel Suís, valorant ja la prèvia d'aquest nou duel català, d'aquesta temporada, Girona, Espanyol i Sabadell, doncs alternant-se, en aquest cas.
Doncs demà a la una parla Vicente Moreno, demà després de l'entrenament també ha de comparèixer Antonio Hidalgo, el tècnic dels arlequinats. Deies el tema de l'enquesta, encara queden 25 minutets per dir-hi la vostra, de fet podríem repiular-lo i així la gent el té més present. Tuit d'aquest matí: prefereixes visitar l'Espanyol amb els pericos entre els dos primers o t'hauria agradat que estiguessin en inèrcia negativa? Has mirat últimament Twitter o no?
No.
Perfecte. Què diries que l'afició respon? Que el prefereix en dinari... No és inèrcia
crec,
positiva, però sí
que guanyar. Jo crec que estan amb mi, no? Amb la meva decisió, o sigui, amb el present tal qual el tenim, no?
Sí, sí. Millor com està ara, 70%, 30% dinàmica negativa. Per tant, 3 de cada 10 arlequinats dels que han votat a l'enquesta preferirien que haguessin perdut a Mallorca i enganxar-los de capa caiguda, però la majoria, com diu Sergi, continuen desitjant que l'Espanyol estigui en una bona inèrcia, com a mínim després d'haver guanyat allà a Mallorca, traient-se una mica un pes de sobre abans de la visita del Sabadell, a veure si així els podem sorprendre. Insisteixo, @RadioSabadell a Twitter, allà podeu dir-hi la vostra i us anem llegint en aquests 20 i escaig minuts que queden d'enquesta. I a tot això, avui hi ha hagut visita de la Liga al centre d'esports.
Sí,
de fet, no al Sabadell, a molts equips de la Liga.
A molts equips, però entre ells avui al CAR, com dius, aquesta visita. En aquest cas, per fer una xerrada, la Liga ja ho té, això de tant en tant. Tenim present les xerrades arbitrals, tenim de tant en tant alguna visita també per parlar d'algun aspecte en concret. Avui ha tocat una miqueta... La temàtica era la integritat en el joc i parlar dels perills directes i indirectes, també en forma de sanció, que poden comportar les apostes esportives. Adri, ja de per si, les posaríem amb molts interrogants, molts dubtes, per no dir una altra cosa més gruixuda, en el paper que tenen aquestes cases d'apostes i aquestes apostes esportives a la societat. En el cas dels futbolistes, a més, com a part implicada directa en el que s'aposta, doncs el problema que això genera, com diem, i algun cas ja n'hem viscut, en aquest cas, a primera divisió.
Sí, Kieran Trippier, el lateral dret de l'Atlético de Madrid, dos mesos sancionat.
La gravetat.
No pot ni entrenar.
La gravetat d'apostar quan tu ets una part activa d'aquesta possible aposta. És a dir, avui la xerrada ha girat al voltant que els jugadors i el cos tècnic entenguin que, evidentment, no poden apostar quan el Sabadell està de pel mig, però que tampoc no ho poden fer amb cap partit directe o indirecte que els pugui arribar a afectar de la Lliga, ja sigui de primera o, en aquest cas més concret, de la segona divisió A. Però, com dius, una xerrada d'aquelles que anirà passant, diríem que gairebé per tots i cadascun dels clubs de la Lliga Santander, de la Lliga de primera i de la Lliga Smartbank, la de segona divisió.
Avui també hem conegut designació arbitral per aquest partit, un bon home que el tenim ben fresc, en el record.
Jo, de veritat, cada cop que em feu parlar d'aquest tema, ja siguis tu o sigui el Pau Vituri, recaic en el mateix comentari. A mi em sona que no ens movem dels tres de sempre, i aquest és un d'ells. Ocon Arraiz, l'àrbitre de La Rioja, és l'escollit per xiular aquest duel...
Juan Hernández. Ah, no, perdó, que és l'escollit. Sí,
l'escollit és Juan Hernández, i mira, directament relacionat amb el Conor Ryder.
És que busques uns sobrenoms que estan tots lligats.
És l'àrbitre, perquè la gent se situï, de l'última Almeria-Sabadell. És a dir, és l'àrbitre que li va xiular aquella falta tan curiosa, i poso totes les cometes del món, perquè Macaritza, el porter de l'Almeria, recordem, va tocar la pilota dues vegades al fer el servei de porteria. Doncs allò va acabar en el lliure indirecte, i l'escollit, ara sí, Juan Hernández, es va encarregar de fer l'empat a dos al Juegos del Mediterráneo. Per tant, l'àrbitre Ocon Arraiz, el d'aquest Almeria-Sabadell, serà l'àrbitre principal. Si anem a la sala a bord, tampoc és que varia molt, eh? Anem cap a Astúries, i en aquest cas ens toca Areces Franco, que també diria que ens ha tocat 30 vegades.
Sí,
segur que
sí.
Ens han tocat 3, però a mi em semblen 30 vegades com a mínim. No,
la veritat és que Areces Franco és d'aquells també que es va repetint constantment. Dèiem ja a principis de setmana que no havies visitat per treballar l'RCD Stadium, que havies estat a Cornellà al Prat, però com a aficionat. El Sergi Parc ha estat repassant la història recent del Sabadell als estadis que ha visitat. Quins són els més grans? Quin serà més espectacular que un altre? El de més capacitat d'aquesta temporada o de les últimes campanyes? Aquest és el resultat.
RCD Stadium, inaugurat l'estiu del 2009 amb un amistós entre l'Espanyol i el Liverpool que es va saldar per 3-0. Capacitat, 40.000 espectadors. Qualificació, 4 estrelles atorgades per la UEFA. Això vol dir que l'estadi està preparat per albergar finals europees. Anys enrere, l'Espanyol havia disputat l'Europa League, però tornem a la realitat actual, a la Lliga Smartbank. L'RCD Stadium és el més nou, el més gran i el més luxós dels estadis de la categoria. Desglossem-ho. Feia 6 anys, des de l'anterior etapa segona, que el Sabadell no jugava en un estadi de 40.000 o més espectadors. 24 de gener de 2015, Benito Villamarín amb victòria per 2-0 del Betis. Aquella mateixa temporada, el centre d'esports també va jugar prèviament al Ramon Sánchez Pizjuán del Sevilla a la Copa, tot i que el dels sevillistes és un estadi amb menys capacitat. Uns 45.000 en aquell moment davant els, atenció, 52.000 que tenia aleshores el recinte verd i blanc. Des de llavors, el conjunt arlequinat ha trepitjat grans escenaris com el Rico Pérez o el Martínez Valero a segona B, però cap d'ells arriba a la immensitat d'aquestes xifres. Queda clar, doncs, que el de l'Espanyol és l'estadi amb més capacitat de la categoria aquest any. Segueixen en el rànquing la Romareda amb 33.000 espectadors, el Gran Canària amb 32.000 i dos que queden pendents per visitar, el Carlos Tartiere amb 30.500 i la Rosaleda 30.000. La resta estan per sota d'aquest número rodó. I en l'altre extrem hi ha 5 estadis que no arriben als 10.000. En un ja hi ha anat l'equip d'Antonio Hidalgo, el Toralín, 8.400 espectadors, però no en els altres. Ancho Carro de Lugo, 7.000 espectadors. Fernando Torres de Fuenlabrada, 6.000, Anduba del Mirandés, 5.700 i el premi al més petitó és per... El Santo Domingo de l'Agrupació Deportiva Alcorcón, 5.100 espectadors. Curiositat, després del xoc contra l'Espanyol, el Sabadell haurà anat a 6 dels 8 estadis més grans de segona, tots menys el Tartiere i la Rosaleda. En canvi, té pendent visitar els 4 més petits. La nova Creu Alta, per cert, la situem en 16a posició, amb els seus gairebé 12.000 seients, just per sota de Butarque i just per sobre de Montilivi. Enguany, el centre d'esports debuta en 3 estadis. Un, repetim, l'RCD Stadium aquest dissabte. Els altres dos vindran també a la segona volta. D'aquí a un parell de mesos tocarà anar el Fernando Torres de Fuenlabrada. D'aquí escoltem l'himne. I d'aquí 3... El nou estadi d'Oviedo, el Carlos Tartiere, inaugurat l'any 2000. L'últim precedent amb els asturians data l'any 88, encara en el Camp Vell. Què trobem en el pol oposat? El Sabadell ha anat, per exemple, 15 vegades a la Romareda o 16 a Castalia, però la medalla d'or se l'endú... Un altre equip asturià en aquest cas, l'Sporting. 24 precedents del Sabadell al Molinón, gens malament. Ens quedem a Gijón per rematar aquest relat. L'RCD Stadium és l'estadi més modern que veurà el Sabadell enguany. El Molinón, el més antic, com no podia ser d'una altra manera, tenint en compte que és el que més anys té del futbol espanyol. Va ser inaugurat el 1908, més de 100 anys abans que l'escenari d'aquest dissabte.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs senyors estadis, molts d'ells. El Tartiere tampoc has estat, Sergi?
No, és un altre dels que hem d'estrenar tant els de Ràdio Sabadell com, si m'ho preguntes a títol personal com ho has fet, doncs també a títol personal.
Jo he estat dues vegades, eh? Mai en futbol pel mig. En la prèvia del Caudal de Mieres Sabadell ja vaig ser-hi, de visita perquè l'equip dormia a Oviedo, i després, precisament d'una visita al Molinón, vaig fer ruta d'estadis per allà i també vaig passar per Tartiere, curiós, amb l'estàtua, amb la cara de Tartiere mirant a l'estadi i això, però vaja, per mi, a mi m'agrada més el Molinón, també t'ho dic, que és un camp que té una mística especial, tu aquí sí que has estat.
No puc opinar per la comparativa, per mi continua sent el de l'Espanyol el millor de tots aquesta temporada,
sí, jo també ho compro,
i entre els dos asturians grans, doncs deixa'm que anem, i quan anem et responc a la pregunta, encara que serà difícil, com dius, que a més, no havent-ho gaudit amb gent,
clar,
que pugui superar les sensacions que hem tingut en alguna ocasió al camp del Real Sporting.
Passen els mesos i continuem en el mateix punt de trobar a faltar la gent. L'últim, no sé si has escoltat a Javier Tebas o no avui.
Sí, ha parlat, no? Ha parlat de...
Futbol Jocs ha parlat.
Ha parlat una miqueta de...
Tant de bo que no ens afecti, el que ha dit,
però...
també t'ho dic.
Ha parlat de com ha de quedar configurat el futbol espanyol. Recordem que li hem donat mil voltes a aquesta categoria nova, que si primera federativa o primera federació...
La famosa Pro.
Si la Pro, que tenia mil noms, doncs mira, avui ens ha tret de dubtes el president de la Lliga de Futbol Professional, de la Liga, com ara li diuen a aquesta marca.
Rajan, de la nova competició.
Sí. No tant del nom, no tant de la categoria en si, sinó, evidentment, aprofitat, ja que allò, diuen en castellà, no? Ja que el Pisuerga passa por Valladolid...
Tindrà alguna cosa a veure que depengui de la federació
correcte,
i no de la Lliga?
Correcte. Si es tractava de parlar d'una cosa que, entre cometes, s'ha inventat la Federació Espanyola de Futbol i que no penja directament encara de la Lliga, ja veurem si en el futur ho fa o no, com a tercera categoria dintre dels paràmetres de Tebas, aprofitat per dir, això està molt bé, la idea és molt bona, però... bé, però el sentim, va.
A mí me parece bien el modelo, dos grupos en la primera nacional, que le van a llamar. Lo que me preocupa es que estando a escasamente 5 meses no haya un proyecto. Solo hay un nombre y una idea de dividir, pero no hay un proyecto real de lo que hay que... Porque no es, un proyecto no es decir, va a haber dos grupos y se va a llegar deportivamente ahí, no. Un proyecto de explotación de derechos, de control económico, de gestión, de patrocinios colectivos, de todas esas cuestiones... Pues eso me preocupa bastante, estamos escasamente a unos meses y eso no se construye en una tarde, ni una mañana, ni un mes, ni en dos, ni en tres.
Doncs això, que falta projecte, diu Javier Tebas, que hi ha nom, que hi ha la idea de quants equips, però que s'han de gestionar moltes més coses.
No li falta part de raó. Si és veritat, això ara mereixeria resposta per part de la Federació Espanyola de Futbol perquè ens ho acabi d'aclarir, però...
No està per una com perquè respongui molt Luis Rubiales
però
avui.
Però si a aquestes altures de pel·lícula, al mes de febrer com ens trobem ja, és cert que només sabem que ara ja sí, li diran Primera Nacional i que no té ja res més darrere, no li falta part de raó. I les coses com són, Tebas tindrà molts defectes, i en té molts, de moltes coses, però a l'hora de gestionar diners, i a l'hora de gestionar vendre marca, i a l'hora de gestionar la competició en ella mateixa, no se li poden posar en dubte que no hagi revolucionat i que no hagi fet créixer, com dèiem, el futbol espanyol per aquesta via. Per tant, tant de bo que no ens haguem de trobar.
Correcte,
però
que
ja,
no ens afecti.
Ja coneixem dos grups, posats a demanar, jo, com encara no ho tenen decidit o no sembla que ho tinguin decidit, si volen fer el tall, insistim, nord i sud, em farien un favor que no sigui est i oest, però bé.
No fa pinta.
Veurem.
No fa pinta, però ja et dic que tant de bo que no ens haguem de trobar amb aquest problema la temporada vinent perquè continuem en el futbol professional. Dissabte a les 4, recordeu, Espanyol Sabadell, per no desviar-nos del que ens toca aquesta setmana amb Ocona Raiz amb el xiulet a la mà. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Rematem la informació futbolística perquè avui es tanca el període per decidir si els clubs de primera catalana competiran o no en el nou format plantejat per la Federació Catalana de Futbol i que ha d'arrencar la setmana vinent. S'hi oposen 3 de cada 4 equips, però de moment ningú respon a aquest termini i fa pinta que així serà fins al final. De fet, per cancel·lar el primer partit, els participants tindrien més temps encara per fer-ho fins i tot dies abans de la disputa de l'enfrontament, que és el cap de setmana que ve. Entre tots els equips de primera catalana s'han anat creant comissions amb els presidents dels diferents clubs i dos representants de cada subgrup fan d'enllaç amb l'ens federatiu, amb la qual cosa són 8 en total. Els clubs no veuen gens clar el retorn a la competició oficial, però tot i això plouen ja els amistosos per aquest últim cap de setmana previ a l'estrena de la Lliga. Dissabte, per exemple, 5 de confirmats ja, segons la federació, en presència d'equips de la categoria: Sant Boià, Júpiter, Vic, Riu Primer, les franqueses, Bescanó, Lloret, Mataró, Llagostera B i Escó, Tortosa. Per tant, estarem atents, però fa pinta que la setmana vinent tornarem a tenir futbol de primera catalana. Una aturada i us expliquem una curiositat relacionada precisament amb aquest jugador que està fent fortuna fins avui, que ha caigut eliminat a l'Obert d'Austràlia, Aslan Karatsev, relacionada amb Sabadell.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 26a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest dissabte, a partir de 3:45 de la tarda i en directe des de l'RCD Stadium, Reial Club Deportiu Espanyol, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i mig per sobre de 3:45 de la tarda, la revelació d'aquest Obert d'Austràlia de tenis, Aslan Karatsev, ha perdut avui a les semifinals del primer Gran Slam de la temporada davant d'un dels grans favorits, Novak Djokovic. Procedent de la prèvia i amb un rànquing ATP per sobre del número 100 del món, el tenista rus s'ha plantat en aquest pas previ a la final, però no ha pogut amb el serbi, que l'ha escombrat en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-2. El nom de Karatsev no era gens conegut en el tenis mundial fins fa tot just una setmana. En canvi, amaga una relació especial amb la ciutat de Sabadell. Bruno Barrientos, director esportiu del Cercle Sabadellès, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Així que Karatsev va estar any i mig entrenant al Cercle, fa ben poquet.
Doncs sí, va estar un any i mig entrenant aquí al Cercle pels matins amb l'escola de competició que tenim aquí, al Cercle, sí, sí.
I com acaba un tenista rus com l'Aslan entrenant aquí a la carretera de Bellaterra?
Bueno, com que tenim a l'escola de competició que la porta l'Òscar i el Salva, que són coneguts a nivell mundial, clar, venen molts jugadors d'aquest rànquing entre el 150-400, venen entrenant aquí, i Aslan va ser un dels que va venir cap aquí, sí, sí.
Uh-huh. I era d'aquells que només veure'l ja et feies la idea que podia arribar, o ha estat una sorpresa veient el rendiment que ha tingut a Austràlia?
No, i nosaltres ja dèiem tots que era un xaval amb molt potencial, o sigui, els seus cops eren molt forts, molta col·locació, el que passa és que li faltava centrar-se una miqueta i podia arribar, i mira, porta 6 mesos que nosaltres l'estem seguint des d'aquí també, perquè sempre queda una petita amistat amb ell, i estava fent uns resultats molt bons. El que no esperàvem, això, no? Passàvem una prèvia d'Austràlia i, bueno, i fer el que ha fet, no? O sigui, és brutal, no?, el que ha fet.
Clar, pels que no el coneixíem tant, de quin perfil de tenista estem parlant? D'una jove promesa amb projecció per endavant, amb recorregut?
Sí, a mi em sembla que ja té uns 25-26 anys, té ja, no? O sigui, al final... li queden 3-4 anys molt bons amb el món del tenis i continua jugant així, no? O sigui, tenim que veure que ha guanyat a jugadors que estan entre el top 10 en aquest torneig, no? O sigui, que, clar, és que és espectacular el que ha fet, de veritat.
Deies que continueu tenint allò, la relació d'estar com a mínim pendents del que fa. Per tothom ha estat una sorpresa veure que arribava tan lluny allà a Melbourne. En quin moment vas parar més atenció en aquest Obert d'Austràlia que ha fet? Quan salta l'alerta de dir, buf, és que s'està marcant un torneig brutal.
Bueno, quan va passar la prèvia. Clar, és que passar la prèvia d'un gran slam ja és brutal. O sigui, per jugadors. O sigui, un jugador que estigui al 140-150 del món, que pugui entrar a un quadre final d'un gran slam, clar, hosti, o sigui, hi ha 4 grans slams a l'any. O sigui, passar un gran slam al primer de la temporada, doncs clar, ho continues, la felicites, no? Bueno, des de que va passar la prèvia.
Clar, aquest Obert d'Austràlia no l'oblidarà mai, no? Aquí ha aconseguit posar el seu nom i cognom en l'escena mundial.
Sí. No, és curiós. Sí, la veritat és que sí.
I li veus recorregut? Creus que pot consolidar-se, pot fer un salt en el rànquing ATP? Pot plantar-se, no et diré quin rànquing, però entre, no sé, 50 millors o...
Sí, de tenis, per estar entre els 40 millors del món. Sí, de tenis, i ho ha demostrat. O sigui, a veure, avui ha perdut amb Djokovic, que és el número del món. O sigui, clar, i és dels 4 millors jugadors en aquest torneig. O sigui, pot guanyar qualsevol.
Aprofito, Bruno, per preguntar-te pel cercle en general i et deixo anar a la pista perquè la veritat és que aquí la feina continua. Com esteu portant una època tan difícil com l'actual?
Bueno, a veure, nosaltres el tenis en si som afortunats, de veritat, som afortunats dintre de tot el que està passant, som afortunats perquè nosaltres no hem deixat de competir, perquè com que es pot competir a nivell nacional i internacional, nosaltres estem competint nacionalment als nens de l'escola mateix, o sigui, per tant, o sigui, sí, no podem jugar lligues catalanes, però torneigos individuals de cap de setmana amb els nens podem fer.
Doncs per com està el panorama esportiu, la veritat és que sí, que és un punt molt, molt a favor del tennis comparat amb d'altres modalitats. Bruno Barrientos, director esportiu del Cercle, la casa durant any i mig d'Aslan Karatsev, una curiositat que descobríem avui. Una abraçada, gràcies.
Deixa'm fer un
punt
d'altre d'Aslan. Mira, a l'Aslan jo el vaig fitxar pel Cercle, o sigui, que era jugador del Cercle Sabadellès. El que passa és que no vaig tenir la sort de poder debutar amb l'equip.
Per la cita, suposo, del calendari, perquè no hi havia manera de quadrar agendes, o...?
Sí, perquè va coincidir que ell va tenir que marxar a jugar un torneig, però si no l'hagués fet debutar amb nosaltres. O sigui, també és una anècdota que, bueno, que és una llàstima no haver-li fet debutar amb nosaltres, perquè haguéssim tingut un semifinalista d'un gran slam, no?, al Cercle.
Ara el caché ha pujat una mica, ara serà més difícil encara, Doncs, Bruno, bona anècdota. Anem parlant, una abraçada.
Molt bé, gràcies.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
De jugador del Cercle Sabadellès en qüestió d'un any a ser semifinalista a l'Obert d'Austràlia. Impressionant. Canviem de tema, deixem el tennis, anem al futbol sala, tenim derbi a la tercera divisió aquesta setmana. L'Amics del Pou, Insercat, s'enfronta al grup Zarraona amb només dues jornades per acabar la Lliga, la primera fase. Els zarraonistes tenen un partit menys i la classificació està comprimida al màxim. És cert que amb l'Amics del Pou ja amb la feina pràcticament feta, el partit, per tant, pot marcar el desenllaç d'aquesta primera fase. I el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual, ha parlat amb el Raúl Martín i amb el Jorge Tendero, amb els màxims golejadors d'ambdós equips en la prèvia d'aquest partit. Escoltem aquest reportatge amb els Home Gol de grups de Raona i d'Amics del Pou.
L'Amics del Pou està matemàticament dins de la lluita per l'ascens, mentre el grup Sarraona té una situació més complicada. Està molt viu, però li queden 3 finals que ha de guanyar per entrar. Els dos sabadellencs són els que més gols han marcat amb diferència respecte a la resta, 72 del grup Sarraona per 79 del Pou. Hem parlat amb els dos pichichi, per aquest ordre, cara a cara. Jorge Tendero, màxim golejador arraonista amb 17 gols, i Raúl Martín, de l'Amics del Pou, amb 15. Com arribeu al partit?
Las sensaciones de juego, yo creo que llegamos posiblemente en el mejor momento de la temporada, porque creo que estamos en un momento en el que nos damos cuenta que podemos competir, pero sí que es verdad que en cuanto a resultados de cara a la clasificación llegamos en un momento delicado, porque aunque estemos ahí a 3 puntos simplemente, si Rubí gana este fin de semana se complica mucho porque ellos ya se clasificarían y nosotros tendríamos que ganar los 3 partidos que nos quedan.
Al fin y al cabo es un derbi y los resultados dan igual, el derbi se tiene que jugar y ganar y el equipo viene concienciado de que tenemos que llegar lo mejor posible a la siguiente ronda y eso será si nosotros sacamos buenos resultados en los 2 partidos que quedan.
En el partit de la primera volta van empatar a 3 gols. ¿Qué repetirían d'aquell partit?
Si queremos ganar este partido, que se tenga que repetir, yo creo que es el hecho de competir. Competir como lo hicimos en un equipo intenso, un equipo que es muy difícil porque tiene jugadores de experiencia, jugadores muy habilidosos. Yo creo que lo único que se tiene que repetir es el hecho de jugar con intensidad y yo creo que así les podremos contrarrestar.
Si podemos repetir algo del partido de la ida, sería El grupo estaba metido en el partido, desde dentro y desde fuera en el banquillo estábamos conscientes de que teníamos que sacar el partido adelante. Al final acabamos empatando el partido, pero sí que es verdad que el grupo estaba metido, estábamos dentro. El resultado al final fue un 3-3, fue un empate, es un punto, es bueno, pero nosotros esta semana queremos sumar 3.
¿Y amb qué nos quedarían de aquell precedent?
Bueno, nos suele pasar mucho, ya no solo en ese partido, y no quiero que se repita, es el hecho de que nosotros durante los partidos siempre tenemos un tramo de 3-4 minutos que es malo, pero bueno, siempre tenemos la mala suerte de que ese tramo es muy malo y normalmente es donde concedemos más goles, así que yo lo que quiero es que no se repita ese ratito malo y que si se da, que no nos pase mucha factura.
Yo creo que el resultado, nosotros no queremos un punto, nosotros vamos a salir a por todas, vamos a ir a por los 3 puntos. Queremos ganar el partido, irnos a la siguiente fase con las mejores sensaciones posibles y eso se basa si nosotros ganamos.
Raúl Martín, a més, és ex del grup Sarraona. Per tant, l'amic del Pou té el millor espia a casa. Jorge Tendero i ell repassen així els perills del rival.
El mayor peligro que tienen es que tienen jugadores de mucha experiencia y eso hace que prácticamente cada acción de ataque sea peligrosa y además eso lo combinan con intensidad. Entonces yo creo que el mayor peligro es ese, ¿no? Que siempre tienes que estar atento a lo que hacen porque tienen jugadores muy habilidosos.
Sabemos que su peligro es el ataque, como bien sabemos puede ser Jorge. Jorge tiene gol, también tienen a otro, creo que es Paul, que los chavales lo hacen muy, muy, muy bien. Y sabemos que también tienen muy bien la portería. Tienen a Iván, que el portero para muchísimo y sabemos que vamos a tener que currar las cosas si queremos sacar las cosas.
Hem parlat fins ara dels precedents i de detalls futbolístics. Comencem aquest segon bloc per la motivació extra que suposa tot derbi.
Hombre, eso siempre. Yo creo que el hecho de que sea el derbi contra ellos siempre motiva y eso siempre te da un plus más. Independientemente de cómo vayamos en la clasificación, el hecho de jugar contra Escorial siempre es un aliciente.
Desde esta semana, cuando acabemos en Esparraguera, sabemos que el partido es un partido muy importante para nosotros. Es un derbi. Todo el mundo que haya jugado este derbi sabe que es especial, que tenemos que ganar. No nos vale el empate a ninguno de los dos equipos. Ellos, por su parte, también tienen que ganar para seguir ahí arriba. En plan, si quieren seguir con la lucha del playoff, tienen que ganarnos. Nosotros tenemos que ganar también para seguir invictos y irnos con las mejores sensaciones, entonces la motivación también la ponemos nosotros.
No hi haurà públic, però, al pavelló del nord. Com la resta de competicions, s'haurà de jugar el derbi a porta tancada. Què perden aquests partits sense gent a les grades?
Tal com estan les coses, la classificació i el partit que és, si hi hagués afició seria possiblement algo impresionante, porque si ya lo es sin afición, pues imagínate con. Pero sí que es verdad que sin afición, tal vez, desde el punto de vista del espectáculo no es tan bueno, pero desde el punto de vista del juego sí que lo veo algo mejor, porque todos esos temas que se puedan crear en las gradas te los ahorras.
Eso es un tema complicado, ya que nosotros nos gusta jugar con público, pero bueno, pues haremos lo que se pueda. Fuera, desde la cristalera, sabemos que viene gente a vernos. Desde el directo también nos sigue mucha gente y nosotros vamos a hacer lo posible para hacer un buen partido y que la gente que pueda seguirnos por Instagram, tanto por la cristalera de fuera, pueda ver un partido bonito y que sea entretenido.
Si els dos equips juguen la fase d'ascens, tindríem dos derbis més. ¿Agrada aquesta idea als dos equips?
Si eso implica que nosotros hemos pasado entre los 3 primeros, encantado, claro que sí.
La idea tampoco nos desagrada, también sería bonito que dos equipos de la ciudad pasaran, que en la siguiente fase hubieran dos derbis más, pero también está en sus manos si quieren pasar o no y en las nuestras. Si nosotros vamos a salir a por todas, si nosotros podemos ganar, vamos a ganar sí o sí.
Hem dit que els dos equips són els que més gols han anotat en el que portem de temporada en aquest subgrup. Analitzem ara els motius d'aquest bon rendiment ofensiu.
Creo que somos dos equipos que tenemos muchos jugadores de ataque, tenemos más jugadores de perfil ofensivo que defensivo y eso al final de los partidos se nota. Entonces somos dos equipos que sí que es verdad que encajamos muchos goles, pero lo que tú dices, tenemos la suerte de que marcamos mucho y se debe a eso, a que tenemos jugadores muy, muy rápidos, muy habilidosos y sobre todo jugadores de perfil ofensivo.
Ambos equipos tenemos gente que sale rápido al ataque, que arma un buen ataque rápido y que finalizan bien las jugadas. Formamos muchos contraataques, muchas ocasiones de gol y eso también se ve reflejado. Ellos, como he dicho antes, tienen a Jorge que lo acaba casi metiendo todo y nosotros tenemos jugadores como Paul, José, Abel que lo van metiendo también todo y se va notando.
Per últim, una porra, no del partit, sinó del rànquing de Pichichi. Qui acabarà amb més gols aquest grup 3 de tercera?
No sé, la verdad que está reñido, porque sí que es verdad que, bueno, hay mucha gente que está ahí peleándolo. Es algo que realmente no me preocupa, siempre y cuando nos clasifiquemos. Pero si te tengo que dar un candidato, voy a ser yo. Eso no lo tenga, vamos, no lo dudes.
Hay un chaval de Oresa que también mete muchos goles. A mí en especial me daría igual acabar último que acabar primero. El objetivo de nuestro equipo es pasar a la siguiente fase y conseguir el objetivo del equipo, que sería el ascenso.
Jorge Tendero i Raúl Martín, el somagol del grup Sarraona i Amics del Pou respectivament. Recordem que el partidàs es jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Pavelló del Nord.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
3:15 d'aquest dijous 18 de febrer, un graó per sobre a la segona B, el Club Natació Sabadell pot deixar virtualment feta la seva classificació per la segona fase. Tot i l'empat a Segorbe, l'equip de Borja Burgos segueix líder del subgrup 3B amb un punt de marge respecte al Mataró i amb 10 sobre el cinquè, un Manresa que això sí encara té 3 partits pendents. Dissabte el conjunt nedador rep al Pavelló del Nord el filial de l'Indústries, setè classificat amb 15 punts i lluny de les 4 places que donen accés a lluitar per l'ascens. A 4 jornades per acabar la primera fase i a les portes de 2 partits contra rivals directes, Barceloneta i Manresa, Burgos creu que és clau sumar els 3 punts aquest cap de setmana i evitar possibles complicacions.
Matemàticament no ho tindrem fet, però ho tindrem molt a tocar. Al final, doncs, bueno, ens plantaríem ja amb 34 punts, a falta de 9 per jugar i depenent de què passi en el grup, perquè queden molts partits encara, també alguns aplaçats per tema Covid i tal, però ho tindríem molt a tocar i jo crec que ens permetiria també encara després dels duels directes, però amb l'objectiu de tenir el gol a veres a favor i seguir aguantant la distància, però crec que aquests 3 propers punts com en un 90% pot suposar ja el passe a la següent fase.
Per aquest dissabte, el tècnic del club tindrà les baixes de Dani Castro, Pipa i el capità Xato, per tant, absències importants. Tot i això, si per alguna cosa s'ha caracteritzat el Natació Sabadell de futbol sala enguany, és pel fons d'armari. A Segorbe, per exemple, els 2 gols els va fer Eric Panés, un tret diferencial que ressalta el mateix entrenador, Borja Burgos.
Quan no apareix un, apareix un altre. Això ens fa també que no tinguem dependència de ningú. Jo crec que és un punt molt positiu, perquè al final si se't constipa aquest algú, pues, pots patir i aquest any pues, bueno, els jugadors van apareixent, quan no és un altre, i això és molt positiu.
I a l'altre subgrup, el 3A, més urgències tindrà aquest dissabte l'Escola Pia. Amb la inesperada ensopegada contra la Unió Santa Coloma, l'equip de Pedro Donoso s'ha quedat sense marge d'error. Ara mateix són 6ens, a un punt del quart, però han jugat un partit més que el Gasifred U de Eivissa i que el Ripollet, els 2 rivals que estan per sobre. El tècnic Pedro Donoso ha relativitzat aquesta situació.
Siempre nos ha pasado, ¿no? Siempre la liamos con los equipos de abajo, ¿no? Pero bueno, somos la Pía, ¿no? Entonces, seguimos estando ahí, seguimos confiando en nuestro trabajo y yo creo que estamos en una situación inmejorable porque tampoco esperábamos estar donde estábamos. Y bueno, yo creo que es cuestión de seguir trabajando y afrontar los partidos, pues bueno, pues como lo intentamos, ¿no? Trabajando mucho durante la semana y a ver si el sábado pues nos podemos traer los 3 puntos para acá.
L'ocasió d'aquest cap de setmana, tot i això, sembla propícia per tornar al camí del triomf. Els escolapis visiten la pista del Cué, un Arenys de Munt que ha perdut 11 dels 12 partits disputats fins ara. Marc Pagès, segon capità de la Pia, alerta que amb el precedent més recent del passat cap de setmana contra la Unió no va a la badà amb els rivals que teòricament són inferiors.
Som especialistes, aquests camps som especialistes en perdre els punts. Nosaltres intentem anar amb la lliçó apresa, intentarem anar al màxim i treure els 3 punts, no només a Arenys, sinó després ve Ripo aquí, que serà un partit clau, haurem d'anar a Pallejar, que també serà un partit molt complicat, tipus avui, i l'última jugada, l'última jornada, que ara ho creu contra Calvià.
Els 2 equips de la ciutat jugaran dissabte en aquesta segona B de futbol sala, la Pia a la pista de l'Arenys de Munt a les 6 de la tarda i hora i mitja més tard, a 7:45, és a dir, després just del derbi que comentàvem abans, Amics del Pou, grups de Raona, el torn del Club Natació Sabadell al Pavelló del Nord contra l'Indústria Santa Coloma B.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts i mig per les 3 de la tarda. La Federació Espanyola de Natació va designar ahir Can Llong com a seu del Campionat d'Espanya Absolut i Júnior en piscina olímpica de 50 metres, un esdeveniment que, recordem, ja hauria d'haver tingut lloc aquí a Sabadell l'any passat, a les instal·lacions del Club Natació, però que es va acabar cancel·lant just després que esclatés la pandèmia. Pau Ituri, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quines dates són les que hem de guardar enguany en el calendari si res no es torça?
Esperem que no. Creuem els dits, toquem fusta i el que calgui. Doncs d'aquí poc més d'un mes, del 24 al 28 de març, està previst aquest Campionat d'Espanya i aquest cop, Adri, ens hem d'anar oblidant d'allò d'Open de primavera. Això, de moment, és història. Perquè per
l'etiqueta Open, no?
L'etiqueta Open, per, com diem, ha caigut perquè per protocol Covid no venen estrangers. És a dir, només poden participar nedadors de clubs espanyols i això fa que sigui un Campionat d'Espanya puro i duro.
Un campionat tancat només pels de casa, sense figures externes. Sí que tornarà a ser, en canvi, classificatori per això, pels Jocs de Tòquio, els Jocs Olímpics, i per tant aquí totes les mirades segurament en clau local estaran posades en Marina García.
La bracista del club, que recordem, al desembre va fer la mínima A al Trofeu Internacional Castalia-Castelló, però com es repartia un únic bitllet i la guanyadora va ser l'andreuenca Jessica Vall, doncs ara li toca tornar-ho a repetir a Sabadell. García, hem pogut parlar amb ella, ha treballat dur aquest hivern, ha acumulat setmanes de càrrega i ara ha tornat a la competició coincidint també amb aquesta època de circuits catalans de natació, sense anar més lluny. Aquest passat cap de setmana va participar al Gran Prix del Sant Andreu i el cap de setmana següent, el del 27-28,
estarà també mogut aquest.
També per apuntar-ho a l'agenda, serà el torn del Memorial Paulus Vildebur a Can Llong, mateix cap de setmana, Adri, que els dos partits europeus de waterpolo del femení i del masculí. Com deies tu, l'agenda tapaideta a Can Llong aquell cap de setmana. Bé, com diem, hem parlat amb la racista barcelonina que de cara a l'estatal espera ja estar oferint la seva millor versió.
Competir a l'Open, fer una bona marca, fer una bona prova, marxar de l'Open amb bones sensacions, jo crec que és l'objectiu que tenim ara, no? De posar pues, allà tota la feina que portem fent fins ara, que és molta i ben feta, i jo crec que a l'Open és quan s'ha de donar tot i després mirar cap endavant i que ens doni aquesta plaça per poder anar als Jocs de Tòquio.
Doncs la bracista barcelonina del Natació Sabadell amb tota la carn a la graella en aquest campionat que s'ha de nedar aquí a Sabadell i on és fàcil dir-ho i difícil fer-ho, però simplement ha de repetir el que ja ha fet.
Sí, 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 perquè aquí, evidentment, Jessica Vall tenint la seva plaça, doncs ja no computa, no optaria aquesta plaça, evidentment, aquí a Sabadell. Per tant, repetint aquesta mínima, Marina García en tindria prou per ser a Tòquio, aquests Jocs, que teòricament s'han de celebrar.
Tocarem també ferro, fusta i el que calgui,
sí,
com deies tu abans.
Però allò ja ningú s'atreveix a posar la mà al foc després de tot el que ha succeït en els últims 11 mesos aproximadament. Li hem preguntat també com es viu aquesta situació, com viu un esportista de primer nivell el fet de, sí, seguir, tornar a preparar uns Jocs Olímpics, però ara amb aquell xip al cap de dir, escolta, i si torna a venir algun contratemps?
Bueno, crec que la incertesa l'has de deixar de banda una mica, no? El que fem nosaltres cada dia és entrenar i el que fas cada dia és superar-te i només fixar-te en això. Jo crec que has d'estar molt clar quin és el teu camí, com pots millorar i en el meu cas doncs, és fer la feina cada dia i ben feta i anar tirant endavant. Després el que vagi passant i vagin decidint doncs, no estarà a les meves mans i evidentment tot el que pugui fer jo ho faré, però el que no doncs, deixarem de banda i per ara, i evidentment seguirem totes les mesures i tot el que acabin dient per poder estar on volem estar.
Tot això pel que fa a aquest campionat d'Espanya de natació, piscina de 50 metres, insistim, del 24 al 28 de març aquí a la ciutat, a Can Llong. Però no ha estat l'única notícia en clau aquàtica en les últimes hores, Pau, ara que parlaves del tema de si Tòquio es du a terme o no, quan toca, etc, i de tenir una certa estabilitat o de tenir com a mínim en ment la planificació que tocaria. Avui hem tingut notícies en aquest sentit i a llarg termini, podríem dir, en el món del waterpolo.
Sí, la federació ha anunciat la renovació dels seus dos seleccionadors fins als Jocs Olímpics de París de l'any 2024. Per tant, renovació a 3 anys i escaig vista.
Si no hi ha una pandèmia, el 2023.
Si no hi ha una pandèmia, el 2023, i els Jocs de París acaben el 2026. La idea inicial és fins al 2024. De fet, els seus contractes, els de Miki Oka i David Martín, ja acabaven el 2020.
Correcte, correcte, cert.
Però van ser prorrogats un any per, com diem, aquesta circumstància. En el cas de Miki Oka, a França complirà, atenció, 14 anys ja al capdavant de l'equip femení, sempre lluitant per les medalles en els grans campionats. I en el cas de David Martín, per la seva part, recordem que va agafar les regnes del masculí l'any 2016 i que, vaja, l'ha tornat a situar en primera línia del panorama waterpolístic, on habiten normalment les seleccions balcàniques, la Sèrbia, Montenegro, Croàcia, també Itàlia en els últims temps, l'ha tornat a situar allà. Per tant, com diem, merescuda segurament per mèrits esportius totes dues renovacions de dos seleccionadors que, evidentment, sempre han mirat també aquí a l'Astralpool Natació de Sabadell a l'hora de conformar les convocatòries.
Doncs l'home aigua de la redacció, el Pau Vituri, amb aquesta renovació per partida doble a la selecció espanyola de waterpolo. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Va, que avui l'Hotel Suís el tanquem amb handbol i amb l'Oar Gràcia femení, que buscarà sorprendre el líder de la divisió d'honor plata femenina, el Castellón, que arribarà demà passat al carrer Bocaccio amb la millor ratxa vigent, la millor ratxa del moment, amb 3 victòries consecutives, que és clavada just la mateixa que la que portaven les gracienques fins a aquesta última derrota que us explicàvem abans d'ahir, la de dissabte passat, a la pista de l'associació Lleidatana. Ben curiosa, eh? Remuntant un bon grapat de gols fins a 9 per empatar 27-27 i acabar perdent 29-27 en els últims compassos. Carol Carmona, l'entrenadora de l'Oar femení, creu que el secret per sorprendre el primer classificat passa, sobretot, per no perdre la concentració aquest cap de setmana.
El partit de Mataró va ser com va anar, com va anar, però jo crec que som capaces de tot, però clar, sobretot hem de sortir molt concentrades, amb una bona actitud de plantar cara a l'equip que estigui al davant, i sobretot fer el nostre paper, i després ja veurem si l'equip contrari és més bo i s'emporta els dos punts, els facilitarem i ja està.
Com escoltàveu ara, ja tenen experiència les verdiblanques en fer saltar la banca contra un rival de la zona alta. Ho van fer a Mataró, a sobre a la pista d'un altre dels equips que estan lluitant pel títol. Ara hauran de contrarrestar el joc de les castellonenques, que estan demostrant ser, de moment, les més regulars. Per Carmona, la veterania i el talent són les principals armes de les de la Plana.
És un equip que està, a part de la classificació, com diu, és un equip que està lluitant per intentar fer fases, és un equip amb molta experiència, jugadores molt veteranes, que tenen molta qualitat, i bueno, i porten molts anys en aquesta categoria i serà molt complicat. Però bueno, nosaltres farem el nostre partit amb la il·lusió d'afrontar-lo amb moltes ganes i veurem què passa.
El Castellón és primer, 28 punts per elles i 2 de marge sobre Sant Quirze i Mataró, les perseguidores, mentre el Gràcia és desè amb 13. El partit comença dissabte a 6:45. I demà divendres, aquí a l'Hotel Suís, tancarem setmana amb Antonio Hidalgo i amb Vicente Moreno, amb els dos entrenadors en la prèvia de l'Espanyol Sabadell. Tindrem totes les estadístiques d'aquest partidàs a l'RCD Stadium, Sabadell juvenil, waterpolo, ara que parlava el Pau de les renovacions dels seleccionadors estatals, el retorn a la Lliga del Futbol Sala Sabadell femení, un partit que a sobre serà televisat, i ben atents, comentàvem ara la jugada de la Gràcia femení, a la trobada que ha organitzat el Sergi Parc amb el Sergi Cifré i amb el Gerard Gomis, amb els entrenadors del derbi de dissabte. No només hi haurà derbi al Pavelló del Nord en futbol sala, la tercera divisió, aquest Amics del Pou, grups de Raona que avui comentàvem, sinó que també en tindrem un a Cal Balsac, Creu Alta, Sabadell en vol, o Oar Gràcia Sabadell. Demà en parlem. Amb el Sergi Cubero, al control de so, recollim els estris i pleguem per 8, 30 segons i les 3 de la tarda. Podeu continuar informats a radiosabadell.fm. Allà trobareu el podcast d'aquest programa i els de tota l'emissora. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.